Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Hem dit que pararíem de Pla, de Terradelles, dels Pujols, en fi. I d'Alfons Quintà, que va ser un dels periodistes catalans més destacats dels anys 80. Va ser el primer delegat del diari El País a Catalunya. Va destapar el cas Banca Catalana. Va ser el primer director de TV3 i també el primer director del diari L'Observador. Però també va ser un dels personatges més inquietants i foscos de la transició. Un home cruel, dèspota, maltractador, que es va acabar suïcidant després d'assassinar la seva exparella l'any 2016. El llibre que retrata la seva vida, El fill del xofer, publicat per Edicions 62, fa setmanes que és el més venut en la categoria de no-ficció. Ens acompanya el seu autor, el filòleg i escriptor, el Jordi Amat. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
I felicitats per l'èxit d'aquest magnífic llibre que va, si no vaig equivocat, per la 5a edició.
Em sembla que encara no s'ha distribuït la 6a catalana i està a punt de distribuir-se la 5a castellana.
No, jo en tinc la 2a, perquè me'l van regalar per Sant Jordi. Un llibre que hem compartit amb Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I que podríem dir que és com un thriller, però real.
Un thriller real. Ara deies que El fill del xofer retrata la vida d'Alfons Quintà, però va molt més enllà d'una simple biografia, perquè és un retrat molt precís sobre com es movien els fils del poder durant la transició, tant a Espanya com a Catalunya. De fet, Quintà va estar connectat amb personatges molt rellevants des de la seva infantesa, perquè el seu pare era el xofer de Josep Pla i d'aquí ve el títol del llibre. Aleshores, Jordi, fins a quin punt el pare d'Alfons Quintà, en Josep Quintà, va ser una persona important a la vida de Josep Pla i com va marcar això la vida del seu fill?
Bona tarda, gràcies pel vostre temps. Josep Quintà és un senyor que no hauria de formar part, per entendre'ns, de la història, és un anònim que no hauria de deixar rastre, però amb una singularitat, que és que a la primeríssima postguerra té cotxe. No hi ha tanta gent que tingui cotxe, o molt poca gent té cotxe, i això li permet moure's per l'Empordà, on és una família de Figueres, i un escriptor important de Figueres li proposa una nit d'anar a veure un amic d'aquest escriptor, que és Josep Pla. Això passa l'any 44 i és bestial, com hi ha un registre de la Guàrdia Civil de Figueres on queda clar que es produeix aquesta reunió. I a partir d'aquí, i això es pot resseguir de diverses maneres, amb els llibres dedicats a la família Quintà de Josep Pla, amb les entrades del dietari de Josep Pla, es pot veure que cada vegada hi ha una relació més fonda entre tots dos, no sé si dir-ne d'amistat, de servei, però sí de molta confiança. Tant és així, posem per cas, això en el llibre no ho vaig incloure perquè no hi tenia la manera de fer-ho, que Josep Pla vol ingressar diners a Suïssa, qui el porta amb cotxe naturalment és Josep Quintà. Això vol dir que Josep Pla s'entrevista l'any 60 amb Josep Terradellas i qui porta el cotxe és Josep Quintà. I això vol dir que el nen Quintà, el fill únic de Josep Quintà i Lluïsa Sadurní, creix veient-ho molt a prop de Josep Pla i molt a prop de la gent que està amb Josep Pla, que és gent amb molt de poder. I així, des de molt aviat, aquest nen, que des del primer moment sembla que és un nen amb problemes, però molt intel·ligent, entén quina és la importància de la informació, entén quins són els vasos comunicants que estableixen els poders, i això li serà molt útil per acabar convertir-se en qui serà, que és un periodista, bàsicament, durant la transició.
Tu expliques que el pare d'Alfons Quintà era tan proper a Josep Pla que va estar present en moltes de les reunions de les que tu anomenes el camalot de Pla, a partir d'un moment determinat del llibre, que és la manera de resseguir aquestes reunions, no? A què està dedicada aquesta taula de persones properes a Josep Pla i qui formava part d'aquest cercle?
És una taula informal i no sé si és, no sempre és una taula rodona, però en tot cas Josep Pla sempre hi és al centre. I aleshores hi ha bastantes fotografies en les que ja posem per cas l'economista Joan Cerdà. L'economista Joan Cerdà és més o menys conegut, però probablement és l'economista espanyol més important de la segona meitat del segle XX, perquè és el que posa en marxa el pla de desenvolupament. I aquest senyor està allà. Això vol dir un dels grans empresaris catalans de la segona meitat de segle, Pere Duran Farell, està allà.
El que va portar el gas.
Això vol dir algú que serà responsable, que és responsable del lobby de la indústria textil, la més important catalana, Manel Ortínez, que és un home de confiança de Josep Terradellas i que després serà el responsable de la importació de moneda del govern espanyol. És allà. Això vol dir Joan Fuster, Manuel Ibáñez Escofet, un periodista molt important. Llavors, en moltes d'aquestes fotografies hi ha un senyor que no identifiquem, perquè no és conegut, i és Josep Quintà. Castellà, perquè és qui s'ha encarregat d'anar a Llofriu al Mas Pla i portar-lo a l'Escala perquè dinin al restaurant Arquímedes. I quan tornen, que Josep Pla ha begut una mica més del compte, qui l'acompanya és Josep Quintà. Llavors, hi ha una estranya paradoxa, que és que el nen descobreix un món a través del pare, però aquest món fa que el pare mai estigui a casa. I això és el que des del primer moment complica les relacions familiars.
De fet, tu expliques que un dels empresaris que més negocis va fer a través de Manuel Ortínez, que per cert té un paper important en el llibre, perquè hi apareix en diverses ocasions, però té un paper primordial en la política catalana i espanyola, va ser el pare de Jordi Pujol, Florenci Pujol. Com va utilitzar Florenci Pujol els serveis de el senyor Manuel Ortínez?
Bueno, Manuel Ortínez va usar els serveis de Florenci Pujol.
Sí, és correcte, tens raó.
Això que us deia, el Manuel Ortínez ho va explicar a les seves memòries, Una vida entre burgesos, un llibre magnífic, i Jordi Pujol ho va explicar a la seva intervenció al Parlament just després d'haver confessat a la deixa. Bé, el paper de Florenci Pujol i el seu soci Tenenbaum, un jueu dels països de l'est que arriba a Barcelona, em sembla que al principi de la postguerra, si no recordo malament, que els diners, per entendre'ns, opacs generats pel tèxtil, per convertir-los en dòlars, s'havien de trobar el mecanisme de com fer el canvi de moneda. Això era molt difícil, era impossible fer-ho a Espanya, i en canvi hi havia una ciutat al Marroc, Tànger, que era l'única on circulava la moneda espanyola. Llavors, aquests dos socis s'encarregaven de portar aquests diners a Tànger, allà es convertien en dòlars, i aquells dòlars podien tornar a Barcelona o podien anar a parar a comptes a Suïssa o a altres parts del món. L'altre dia, el fill d'un empresari que en una altra empresa, en una empresa farmacèutica, era soci de Florenci Pujol, m'explicava aquestes coses que arran del llibre de sobte...
T'expliquen coses.
Pots fer tres llibres més?
Sí, sí. Florenci Pujol arribava als laboratoris farmacèutics amb uns papers de diari doblegats, els obria i sortien bitllets de dòlar. Doncs és això.
Al marge de... En fi, que et podríem dir que això era blanqueig o què era?
És blanqueig en un context un context fosc, que és el d'una dictadura.
Portar pessetes a Tànger, que allà es canviaven per dòlars.
De fet, hi ha l'any 59, si no recordo malament, i crec que no recordo malament, es publica el Boletín Oficial de l'Estado, el franquista, una llista llarguíssima de ciutadans espanyols que estan defraudant, i allà surten el nom de molta gent important, i allà surt Florenci Pujol i David Tenenbaum, per exemple, però i moltíssims d'altres.
En aquesta taula que tu anomenes el Camelot, una de les qüestions que es vol tirar endavant per Manuel Ortínez, que també la impulsa Manuel Ortínez, és l'operació Tarradellas. Aquí, tots aquests de la taula veuen amb bons ulls la incorporació de Tarradellas. En què consistia aquesta operació i per què finalment no va arribar a bon port en el seu moment?
Jo sabia... Hi ha un moment important en el llibre, que és una carta de xantatge del nen Alfons Quintà a Josep Pla, on ja surt el tema de Tarradellas. No era una història completament desconeguda, però quan vaig fer la consulta si a l'arxiu Tarradellas hi havia documentació relacionada amb els Quintà, hi havia desenes de cartes. I va ser molt interessant anar-les a consultar, perquè hi havia, diguéssim, el making of d'aquesta operació fallida l'any 60, però que si vols després en parlarem, perquè jo crec que de fet l'operació acabarà funcionant. L'any 59-60 hi ha uns empresaris catalans que temen que en un canvi de règim sobtat perdre una posició de poder, identifiquen una persona a l'exili que es compromet a actuar com un factor estabilitzador, que en el canvi del règim que es pugui produir, en el que es pugui produir, no es determinen, pot jugar aquest paper, i per tant aquell senyor d'Esquerra Republicana que havia format part durant la Guerra Civil dels governs, que havien nacionalitzat les empreses, que per tant els empresaris havien de veure molt mals ulls, se'ls hi presenta com algú que pot jugar a favor d'ells. Llavors, perquè els empresaris quedin convençuts, jo crec que així ho interpreto, Manel Ortínez agafa Josep Pla, el porta a França, redacta un llarg informe, que el que vol aquest informe és que els empresaris vegin que sí. Josep Tarradellas és un conservador que té relacions amb la CNT, i que ens assegura que en el cas d'un canvi de règim ell serà un element d'estabilització. Aquesta és una idea que jo crec que té Manel Ortínez. És una idea que l'any 60 em sembla totalment esbojarrada. De fet, em sembla que seguia sent molt esbojarrada l'any 76, però és el que es va acabar convertint en realitat. És a dir, el reformisme...
Vols dir que aquella idea finalment és la que va tirar endavant?
Aquella és la idea que acaba
tirant endavant. Perquè Manel Ortínez continua permanentment en el llibre, és com un degoteig, sempre està a totes les fotografies, per entendre'ns. Sempre està a totes les reunions, a tots els plats.
Jo crec que si hem de descriure amb precisió política què és el que passa l'any 77 amb el retorn de Josep Tarradellas de l'exili i la reinstitució de la Generalitat, és una aposta del reformisme franquista, bàsicament, beneïda per l'oposició catalana amb més o menys comoditat, però que entenen que allò estabilitza el canvi de règim perquè el segueixin pilotant les elites del reformisme franquista. És a dir, que Tarradellas com a factor d'estabilització és l'any 60 i és l'any 77. Llavors, com que efectes pràctics de la relació d'aquesta història amb la d'Alfons Quintà, com que el nen Quintà havia vist a Ortínez i ha seguit mantenint tracte, és el periodista, un, que dona... És qui primer entrevista Josep Tarradellas durant la transició.
Alfons Quintà.
Alfons Quintà. I a principis de l'any 77, molt a principis de l'any 77, a la primera pàgina del País, jo no ho sabia fins que vaig fer la recerca a la Manoteca, es publica a primera pàgina que hi ha un fil de contacte obert entre el govern Suárez i Josep Tarradellas, i que qui media i qui fa el paper de mediador és Ortínez. I això no ho va publicar ningú més, perquè no ho sabia ningú més, i Alfons Quintà ho sabia perquè formava part, perquè era un fill del Camelot.
Sí, perquè ell, bueno, hi havia el pare i suposo que, tot i que la relació entre pare i fill és nefasta.
És molt dolenta, sí.
És nefasta, perquè aquest tampoc és que el pare li expliqués pràcticament res a Alfons Quintà, sinó que Alfons Quintà movia els fills.
No, és una relació molt, molt, molt dolenta. Quan amb les persones que he entrevistat, bastantes, una cosa és la gent de la professió, els polítics, els periodistes, però la gent del cercle íntim i privat, quan jo els deia que volia fer una biografia sobre Alfons Quintà, em deien la clau és l'odi que tenia pel seu pare.
Sí, per això ho dic, que va ser una relació nefasta. Per tant, no és que el pare li expliqués al Fons Quintà, no l'explicava res. El Fons Quintà cada cop s'erigia una persona més beligerant davant el seu pare.
Ara el Jordi Amat ens parlava d'algunes de les exclusives que ell va publicar al diari El País. Centrem-nos una miqueta en aquesta trajectòria professional del Fons Quintà. Va ser el primer delegat a Catalunya d'aquest diari, del País, i podríem dir que el cas que va marcar la seva trajectòria va ser el de Banca Catalana. El que passa és que, tal com expliques al llibre, la seva enemistat amb Jordi Pujol ve de més enrere, de quan ell encara no treballava al diari El País.
Si em permets, Marta, una de les coses que destapa el llibre, bueno, destapa, que és un home que ell, qui li falla o qui no li dona...
Qui el traeix,
qui la fa, per ell la paga. I va, o sigui, és com obsessiu.
No, és malaltís.
És malaltís. Però això de que posava fotografies amb unes xinxetes... Que narres el llibre, sí. Això és cert o no?
Sí, que és cert. No sóc conscient d'haver escrit res que no sigui cert.
No, però... És que, clar, ho vaig llegir i vaig pensar, hosti, és que això és com de pel·lícula. És a dir, això... tenir una foto i aleshores...
Les targetes de presentació.
Sí. Un amic d'ell, company periodista, m'ho va explicar, i després gent que del diari de Girona, que és l'últim mitjà on ell col·labora, també ho havien vist. Tenia dues targetes de visita, la de Manuel Ibáñez Escofet, periodista molt important de la transició, que va ser director de La Vanguardia, sí, crec que...
Sí.
Ara no sé del cert si va arribar a ser director, però diria que sí. En tot cas, l'home de Pujol a La Vanguardia, per fer-ho ràpid, i de Jordi Pujol, hi havia tot de xinxetes clavades. Quintà, com a molt, el Fons Quintà, com a molt tard, sap de Jordi Pujol a primers anys 70, perquè és un redactor de l'Enciclopèdia Catalana, és un redactor amb un compromís polític revolucionari que saboteja la dinàmica empresarial i el fan fora, i és en aquell moment que penja la targeta. Això estem parlant de l'any 70-71.
Quan el fan fora de
l'Enciclopèdia Catalana. Se li queda el cap Jordi Pujol, i perquè a Banca Catalana tenia un paper important en el que era el finançament de l'Enciclopèdia Catalana.
Sí, va acabar absorbint una empresa molt deficitària. El primer article que publica en un setmanari de Madrid, que jo no coneixia i que he estat també consultant per fer el llibre, Guadiana, Quintà, l'any 76, és una... 75, perdó, és una crònica d'una conferència de Pujol. El primer article que publica El País, en el primer número del diari El País, ja parla de Jordi Pujol dient que en seguirà parlant.
I de qui rebia totes les filtracions? És a dir, amb qui estava... Perquè, clar, al principi m'ha explicat tota la gent a qui ell va conèixer de jove. Quan ell estava al diari El País, qui li filtrava tota aquella informació?
Però aquesta és una... Quintana va revelar les seves fonts. El qual jo puc fer...
Però tu fas deduccions al llibre.
Jo faig...
Fas algunes hipòtesis.
Faig algunes hipòtesis, que són hipòtesis. Jo li vaig preguntar a un personatge molt proper, a Jordi Pujol, i que té un paper rellevant en el llibre, qui era la font de Quintà. I m'ha dit, home, el Cabana. I jo crec que no, que això em sembla que va ser una forma de sortir per la tangent. Ell, en algun moment... Molts anys després, quan parla dels articles de la campanya contra Pujol de l'any 80, informant sobre la situació precària banca catalana, molts anys després, quan en parla, diu, jo tenia informació de gent de dins del partit, la Convergència, tenia informació de gent del sector financer, això és altament probable que fos Manuel Ortínez, gent que era del... Manuel Ortínez va ser, si no recordo malament, vicepresident de la Caixa, i tenia un despatx important de consultoria financera a Madrid. Alfons Quintà tenia una relació molt bona amb Jaume Casajoana, amb Ramon Trias Fargas, per tant, dins del partit. No poden ser molts més. I després, el que no hi ha manera de saber és fins a quin punt l'Estat informa també sobre la situació de banca catalana.
De Quintà. Bueno, ja estava El País a partir d'aquí.
Sí, llavors, perquè el que sí és necessari per determinades informacions és tenir el contacte del Banc d'Espanya. Jo no sé qui podia ser la persona que hi té prop, però el que sí sé és que el diari El País té prou poder com per tenir informació en els centres de governança de l'Estat.
El que sí queda clar en el llibre, pels que tenim allò...
Tinc la sensació que estic parlant de tota pastilla, enrotllant-me com una
persiana. No, perdona, si...
Feu el favor, sí, sí.
No, al contrari, és molt aclaridor. No, el que volia dir és que en referència a les investigacions d'Alfons Quintà, el que trasllades en el llibre, que molts tenim un record de Banca Catalana, del cas Banca Catalana, que és una mica que ens potser vàrem quedar... En aquella època una mica colgats de tota la campanya a favor de Pujol, d'això es fa no contra els Pujols sinó contra Catalunya, que també en parles, és de la situació del banc, que era... en fi, són milers i milers, en aquella època, milions i milions de pessetes, mils de milions de pessetes que intentaven ajudar el banc. És a dir, que aquí Quintà va fer de bon periodista, com també després, quan va crear TV3...
No sé amb quina intenció, quan fa el seguiment de Banca Catalana...
Bueno, per venjança amb Pujol.
O sigui, no sé què és el que el motiva.
Per venjança amb Pujol, això està clar.
Perquè el que sí sabem, en funció de com va actuar allà la seva vida, és que més que informar, sembla que l'exercici del periodisme sigui l'eina que hi té per venjar-se.
Exacte.
De gent que coneix i gent que no coneix, o sigui, té una pulsió d'infringir mal informativament als altres, sistemàtica, i per tant mai sé quina és la... puc intuir, puc interpretar què és el que el motiva a escriure el que escriu, de vegades amb un rigor deontològic discutible, perquè molt, i això parlant amb periodistes, recordo la conversa amb l'Andreu Missé, que és un periodista econòmic que jo respecto molt, que em va dir, diu, el problema del Quintà no és que el que digués no fos veritat, el problema és que no contrastava prou bé. Val? I això, per un periodista que parla d'economia i que parla d'un banc i que sap com una informació poc precisa d'un banc pot fer-li molt de mal, això s'ha d'anar molt de compte. Llavors, sobre el que em preguntaves de... estàvem amb les fonts...
Ara estàvem parlant ja de Banca Catalana.
No, et preguntava d'aquell, la situació del banc... Que ell...
No, llavors el que et volia dir, perdona, sí. que això s'ha de dir perquè si no seria una mirada molt parcial, que és que la situació crítica en la qual es troba Banca Catalana és una situació similar a la que es troben altres bancs en aquell moment a Espanya. És a dir, des de mitjans dels anys 70 hi ha una crisi bancària molt forta, que en el cas de Banca Catalana s'accentua perquè havia assumit part d'un banc industrial... Que i en aquell moment els bancs industrials la majoria fan fallida. La singularitat del cas Banca Catalana és que un dels principals accionistes i que havia tingut major responsabilitat és president de la Generalitat, i això és el que ho complica tot.
I de fet, el Montquintà que busca la venjança.
Sí, a
Montquintà. Perquè fins i tot Francesc Cabana, que ho expliques, fa moviments a Madrid, es reuneix amb gent per frenar aquesta campanya, perquè diu que si no el banc no podrà sostenir la
fugida de dipòsits.
La fugida de dipòsits.
Sí, és interessantíssim el dietari personal de Francesc Cabana, que està publicat, i com tantes altres coses que surten al llibre, és curiosíssim, que estaven publicades, però no hi havíem donat importància perquè vivíem en un context on el país en el que vivíem no problematitzava determinades coses. Jo crec que això és una de les coses que em sembla que he après en l'elaboració del llibre, és que moltes de les coses no és que fossin desconegudes o que s'haguessin amagat, simplement que havíem decidit que no les miràvem. I ara han passat determinades coses des de fa, jo crec, que 10 anys com a mínim, que fan que tot allò que ens semblava que era estable és inestable, i busquem quin és l'origen d'aquesta inestabilitat. I aleshores, quan amb aquesta mirada d'avui mirem el que ja sabíem sobre el passat, detectem unes falles en la qualitat de la nostra democràcia, d'algunes de les institucions nuclears del funcionament de l'Estat, que ens porten a dir no vam ser suficientment autocrítics amb el procés de desplegament democràtic que estava en marxa. Llavors, jo crec que això és el que el llibre fa, però crec, de fet, que és una certa obligació per entendre la crisi del règim en la que estem. I és simplement que ara estem en condicions de veure que hi havia una part fosca que, com que tot anava més o menys bé, havíem decidit que no vèiem. Ara que les coses s'han complicat, diem, ostres, exemple, cas concret. El dia que torna a Tarradellas a Barcelona, Alfons Crintà escriu la crònica que es publica a la primera pàgina del diari El País. El titular és Tarradellas és investit president reconeixent la monarquia. Bé, això ara em sembla, en aquell moment era, en un moment d'efervescència del 78, dius, això funciona. Bueno, llegint les memòries d'un ministre de l'època, Alberto Oliar, sembla que aquell dia el rei Joan Carles era Aràbia Saudí i la seva presència facilitava la venda d'armes saltant-se determinades comissions del Ministeri de Defensa. Bé, doncs, ara, quan creuem les dues coses, tenim una mirada més complexa del que va passar aleshores. I com això hi ha una pila de coses. Un altre exemple pràctic que afecta a la Casa Real. El dia que l'Audiència de Barcelona decideix no processar a Jordi Pujol, aquell vespre Pujol intervé a TV3 i escull el despatx del Palau de la Generalitat on hi ha un quadre del rei. I vol sortir de darrere del rei com si fos la imatge que l'està protegint. Perquè, de fet, l'ha protegit. Llavors, jo això ho sé perquè ho explica José Antic el Virrey. I el que em sorprèn és que quan es va publicar el llibre ningú fes la lectura suspicaç. Doncs per què ningú va fer la lectura suspicaç? Perquè no és que es pequés d'ingenuïtat, simplement que s'havia normalitzat determinades coses que no són normals. I ara ho sabem. Llavors, jo crec que un dels motius pels quals aquest llibre té la inesperadíssima repercussió que està tenint és perquè va descobrint episodis d'aquests que no és que fossin especialment ocults, perquè si fossin impossibles de saber, jo tampoc els hagués descobert. Simplement que és ara que entenem la significació de moltes de les coses que van passar aleshores. M'explico?
Sí, tant.
Totalment, sí, totalment. Sí. El cas és que arrel de les investigacions d'Alfons Quintà, això té una repercussió clara en el cas de Banca Catalana. Enmig d'aquesta crisi mor el pare de Jordi Pujol. De fet, Jordi Pujol sempre acusa Quintà d'haver provocat aquell atac de cor. I malgrat
en privat,
això, Sí, en privat. I malgrat això, Quintà es converteix en el primer director de TV3. Així donava pas Quintà a l'inici de les emissions.
3, 2, 1, top!
Aquesta sintonia, mítica, sí.
És la millor que ha tingut TV3.
Sí, és que l'identifiques rapidíssim,
sí,
eh? Clar, llegint el teu llibre descobreixes...
No sé si us en recordeu, ara que escoltes la música i es posa en marxa això, com si estiguéssim mullant la Madalena, si veieu com es va desplegant les línies, les quatre barres...
Que van baixant, sí, totalment. Llegint el teu llibre, ja hem descobert amb qui parlava, perquè mentre ell deia 5, 4, 3, 2, 1, ell parlava amb algú per telèfon.
Jo m'ho he preguntat moltes vegades que jo... M'ho he preguntat, és a dir, aquestes curiositats que sempre pensava que parlava amb perquè no fallés, que tenia una línia directa amb qui havia de tirar el vídeo per si fallava el canal de la tele, que aleshores se sentís per telèfon. Però tu desvetlles que no, que estava parlant
amb Lluís Prenafeta.
Amb Lluís Prenafeta.
Sí, Alfons Quintà truca aquella tarda.
I la foto històrica és...
Sí, amb i li diu, a aquesta hora et trucaré, estigues pendent, seu al sofà de casa i t'aniré cantant els segons anar tirant enrere fins que passi, bueno, i aquesta és la imatge que recordem. Jo aquesta la tenia molt clara, la d'ell.
Sí, però clar, jo pensava que parlava
amb un regidor.
Amb el control central o allò, jo què sé.
Doncs no, tu, amb el secretari de presidència.
El cas és, escolta, que després de l'odi que es tenien, Pujol dona el seu vistiplau perquè Quintà sigui el director de TV3.
No dona el vistiplau. L'escull.
L'escull. Com és això? Explica'ns.
Aquest era en la llegenda urbana de l'explicació de la transició a Catalunya, aquest era, és un misteri. És a dir, com pot ser que el personatge que havia dit acabi sent. I és d'un dels trumfos que Alfons Quintà jugarà sempre. És a dir, jo sóc el que podia dir i vaig deixar de dir, i tinc una informació que pot desestabilitzar el país. Jo crec que sempre va jugar amb aquesta llegenda urbana i amb el seu propi mite, i crec que mentia. Val? Tot el que sabia, més o menys, ho havia explicat. Llavors,
Però disculpa, que tenia informació dels Pujol o del diari El País?
Dels
perquè
Pujol,
El País també li diuen que freni, que
sí,
silenci...
Sí, no, que tenia una informació que li permetia xantatjar Jordi Pujol.
Que per això Jordi Pujol el contracta.
Exacte, això es va publicar en aquell moment al setmanari, El Món es va plantejar l'interrogant, a les memòries de gent que va treballar a la Generalitat s'explicita que va ser un xantatge, i Lluís Prenafet em va dir, va ser un xantatge, però m'ho va dir amb aquell to com... I jo crec que no, i parlant amb gent important de TV3 he acabat convenint que no, i hi ha una explicació que és molt més coherent amb la trajectòria de Quintà, i que parla de la intel·ligència política de Pujol, que és que Quintà... quan sap que no serà l'elegit per Cebrián i Polanco per dirigir la delegació catalana del país i crear l'edició catalana, tot i haver fet un projecte, reacciona amb el despit aquest de quan algú em tracta malament, el que vull és anar contra ell. Llavors, quan el qui sí seria director, que és Antonio Franco, li comunica a Quintà que no seràs tu, sinó que seré jo, i és una discussió molt, molt complicada, Jordi Pujol ho sap, Jordi Pujol truca, de fet, probablement Jordi Pujol és l'única persona que truca per interessar-se per Quintà, el cita, i aleshores Pujol, que sap com funciona Alfons Quintà, perquè havien tingut diverses converses, jo crec que entén que pot neutralitzar a un enemic, però això és secundari. El que creu és que el projecte central de la seva primera legislatura, que és crear TV3, que és l'empresa periodística més important dels últims 40 anys al nostre país, la pot fer algú que està disposat a fer coses molt bèsties. Només algú que està disposat a anar fins al límit, posar el límit als equips i tensar la corda tant com sigui possible, arribarà on vol Pujol, que el que vol és tenir una tele a ple rendiment abans de les eleccions del 84. I això és el que Quintà farà, jo crec que posant al límit moltes vegades els equips, però amb una enorme ambició competitiva per crear una televisió en un moment en què no hi ha competència, o sigui, i convertir-se d'immediat en la televisió de referència a Catalunya.
De fet, tenim un fragment d'una entrevista que li van fer Televisió Espanyola abans de la inauguració de la posada en marxa de TV3, i així parlava ell del projecte que ell volia tirar endavant.
Pues no es pot dir que nosaltres puguem ser molt originals en quant en el tipus de programació, que repeteixo que és molt idèntica en gairebé totes les televisions del món. El que sí és molt diferent en totes les televisions és la qualitat d'aquests espais. Nosaltres, evidentment, juguem a obtenir el màxim de qualitat en tots aquests espais, i seran els telespectadors els que hauran de jutjar si obtenim aquest espai o no quan ens vegin en la seva petita pantalla, que per nosaltres com més aviat millor.
I apostava per la màxima qualitat, va fitxar gent jove...
Sí, fixa't, això, una de les primeres persones que contracta és Rosa Maria Calaf.
Sí.
Rosa Maria Calaf en aquell moment ja era periodista de plantilla de Televisió Espanyola, i s'havien creuat a Ràdio Barcelona, on els dos havien col·laborat, i Rosa Maria Calaf em va explicar que la idea és... O sigui, tenim l'oportunitat... qualitat informativa com la BBC, tecnològicament tan potents com una televisió nord-americana. I amb aquesta idea van anar... Rosa Maria Calaf és la cap de programes durant els primers mesos, fins que plega, jo crec que plega en part perquè ha descobert que no només té un senyor extravagant al costat, sinó un senyor perillós. I amb aquesta ambició treballen, encoratgen a un equip amb una mitja d'edat baixíssima, i aconsegueixen que des del primer moment la batalla per l'audiència TV3 la guanyi de carrer.
Clar, tu parles d'un clima d'assetjament, de terror a la redacció, parles de bronques arbitràries, desbroncades arbitràries, crits, llançament d'objectes contra la seva secretària, assetjament sexual... Tot això ho sabien el govern?
Mira, No ho sabem del cert, però un cas que no està en el llibre, però que he sabut després, un lingüista que és contractat per definir el model de llengua de TV3, que és un model molt modern també, hi ha un moment determinat que, com havia fet en més d'una ocasió, Quintà acomiada d'una manera arbitrària un treballador de la televisió. Llavors, aquest lingüista... fa un document dient que no se l'acomiada per motius de qualitat professional i per una arbitrarietat del director, i des d'aquell moment, Alfons Quintà no és només que li pengi la llufa, sinó que l'amenaça de mort d'una manera sistemàtica. Llavors, aquesta persona parla amb diversos grups parlamentaris, i per tant, això m'ho va explicar d'aquesta...
Però és que això és un delicte, no es va arribar a posar cap denúncia contra aquest home, malgrat tot el que feia.
Llavors, per exemple, hi ha un altre cas d'acomiadament improcedent...
Disculpa, de quin any estem parlant?
Estem parlant de l'any 84.
Clar, és que l'any 84 és que no es parlava ni de la...
No hi ha comitè d'empresa TV3, no...
No, i a part...
L'assetjament no existeix...
Exacte, és que clar...
Era una altra època.
L'any 84...
Però amenaçar de mort algú?
Espera. Llavors, aquest cas se li planteja al director de la corporació...
Sí?
Que li diu, escolti'm, vostè té raó, però no li puc garantir la seva integritat física. Per tant, jo el que estudiem una fórmula que és que vagi a treballar a Catalunya Ràdio. Val? I et repeteixo un relat que em va fer el Ferran Totany, que és el lingüista del cas, un lector excepcional. Bueno, el Ferran Totany va a Catalunya Ràdio i el director li pregunta, escolta'm, què ha passat? Li explica, i la resposta del director de la ràdio és, no vull que em tornis a parlar mai més d'aquest tema.
Mira cap a una altra banda, directament.
De la mateixa manera que la Rosa Maria Calaf explica a diverses persones que la situació és insostenible. De la mateixa manera que un director de la corporació diu el Quintao i jo i envia una carta al president Pujol dient és que això és insostenible. Llavors, jo crec que aquí el que és...
En aquest apartat, per exemple, Josep Caminal, sí. És el director de la corporació, sí. Intenta fer-se càrrec de la situació, sí. I qui salta és Josep Caminal.
De la mateixa manera que havien saltat els dos directors anteriors.
És a dir, que amb això també subratlles el gran poder que tenia Quintà, sí. I el recolzament que tenia Quintà, suposo que amb el seu entorn més, llavors, més directe, que deu ser prena feta.
Llavors, aquestes converses a posteriori per fer un llibre que seria de 3.000 pàgines, que finalment la comida de Joan Granados, que és nomenat director de la corporació, sí. I em diu, bueno, l'ordre que rebo jo quan em nomenen és no tocar el Quintà. Anem a sopar amb el Quintà. I el Quintà em diu que em farà la vida impossible. I tot l'equip de TV3 et farà la vida impossible. I si tu segueixes aquí, que sàpigues, jo no sé si és veritat o no, però trucaré a casa teva i diré que tens un amant. M'ho inventaré. És arran d'això que decideix fer-lo fora. Però és que conec altres casos en què va fer aquesta amenaça i la va portar a terme, de trucar a casa d'algú i dir-li, i sense saber si era veritat o no, però aquest és el personatge.
Un personatge que arriba a dirigir també l'Observador, que també era un projecte, en aquest cas, diguéssim, amb la cobertura a través d'una sèrie d'empreses una mica així, creatives, i que darrere sí que hi ha el suport de Berenafeta. Per tant, a Quintà no el deixen de banda, sinó que el segueixen recolzant.
Durant uns anys, que és un home de confiança, i el diari L'Observador és un diari... És un projecte periodístic molt estrany pels periodistes que hi entren condemnat al fracàs des d'abans de sortir, triga molt en sortir, amb problemes de finançament. Abans de l'entrevista us comentava que Alfons Quintà és durant un temps un bon periodista dins d'una mala persona. Jo crec que aquí la mala persona ja gairebé ha devorat el bon periodista. Llavors... se'l fa fora amb una indemnització descomunal al cap de 40 dies de sortir el diari, però fixeu-vos en una cosa d'això que us deia del canvi de perspectiva a l'hora de fer una anàlisi de qui van ser aquells anys. Bueno, jo busco a les hemeroteques digitals, que és una font fascinant, l'Observador, Alfons Quintà. Bueno, surt un article publicat al diari El País que el publica el Manel Pérez, el subdirector de La Vanguardia, dient, quan el diari havia tancat, diu, bueno, el diari L'Observador va estar finançat amb 1.000 milions de Javier de la Rosa. Dius, ostres, dius, aquí què passava? L'última interlocutòria sobre els Pujol del jutge de la Maza s'explica la venda d'un edifici que compra la Generalitat propietari d'una empresa que havia comprat Javier de la Rosa, hi ha una comissió de 200 milions que va parar al diari. Bueno, i llavors hi ha una cosa que és a mi no m'agradava la història que estava explicant ni m'agradava la imatge que estava donant del meu país. És una cosa que diguem, jo no he vingut a la vida amb aquest objectiu ni amb afanys de cap mena d'heroisme informatiu, però em sembla que això cal explicar-ho. Llavors, una cosa que crec que es pot constatar és que la cultura del pelotazo, que és un moment bastant important en la degradació de la democràcia al nostre país, va tenir també la seva cara catalana. I el pelotazo a Madrid té una autosuficiència en el món financer perquè té molta musculatura. La mala jugada en el cas català és que això no hi és i s'incrusta a les institucions.
I això... Has arribat a pensar que aquesta cultura del pelotazo està coberta, tenia la cobertura de Madrid, de tots els estaments? És a dir, perquè clar, la cultura del pelotazo, ara anem rascant, tenim un rei emèrit que no ha donat explicacions de tot un seguit de milions que hi ha a fora. Després, uns membres del Partit Popular, que tots són operació, o sigui, tots són casos de corrupció. És a dir, aquí, a la que comences a rascar, tinc la sensació que això era... diguéssim, un modus operandi que era estava establert per la democràcia, a l'establir la democràcia, per començar el rei. I després, cosa, si vas cosa, estirant, tots cosa, els partits.
Hi ha una cosa bastant perversa d'acceptar, que és que en temps de bonança la corrupció és un lubricant que fa funcionar el sistema. Llavors, quan el sistema es gripa o hi ha menys pasta, llavors és quan ens escandalitzem. Mm. Però mentre això funciona, mentre es va engreixant el funcionament quotidià del sistema, no és excessivament problematitzat. Un personatge secundari en el llibre és Manuel Prado i Colón de Carvajal.
També, sí, que va ser secretari del rei.
Va ser secretari del rei, sí, testaferro del rei, que va ser empresonat. Aquest senyor és nomenat perquè presideixi una filial que es crea d'una empresa familiar de Lluís Prenafeta. Aquest senyor presideix la sessió constitutiva de Gran Tibidabo, on hi ha l'advocat Piqué Vidal, hi ha... Piqué Vidal, Manuel Prado i Colón de Carvajal i Javier de la Rosa.
Sí.
Bueno, de què estem parlant? És a dir, de què estem parlant? I posem-nos autocrítics. Quina era la fiscalització que estaven exercint els mitjans de comunicació sobre el que estava passant? Perquè, de fet, gairebé no es va publicar cap article com el que havia publicat Alfons Quintà l'any 80 sobre la banca catalana. O, en tot cas, si es publicaven, eren desactivats com a amenaces al funcionament del pujolisme, de l'autogovern tot plegat. Sí. Llavors, a mi em sembla que molts dels periodistes que feien aquesta crítica, jo els tenia com uns outsiders demagogs. I resulta que aleshores deien el que ningú deia i que potser no ho volíem saber. I jo diria que això és el que ha passat. Llavors, la singularitat del Quintà és que és un personatge tan extremat que, com que és a través d'ell, entenem allò. Però cal que sigui a través d'un autèntic monstre, perquè si no ens resultaria gairebé increïble.
Escolta, abans de que marxis, també m'agradaria preguntar-te com és que finalment Quintà torna a fer un altre gir i aleshores va en contra dels Pujol, no només dels Pujol, sinó també ell se n'arrepenteix.
Renega
d'haver acceptat el càrrec de director de TV3 i d'haver creat TV3, d'haver caigut en el, segons ell, diuen...
Diu en més d'un article dels publicats al Diari de Girona, diu, és el principal error de la meva vida.
Sí, ho té com un...
És haver acceptat la direcció de TV3. I l'altre dia...
Per què aquest gir? O sigui, què el porta? Perquè, clar, fins ara el que explicaves estava fins i tot protegit per...
Perquè quan fa el pacte amb el poder perd la credibilitat que tenia com a periodista crític, perquè quan el deixen caure, perquè l'havien de deixar caure, gairebé no té el recolzament de ningú, perquè la televisió funciona sense ell i perquè a partir d'un moment determinat el Quintà deixa de fer por. Durant molts anys feia por. Però aleshores, quan es converteix en un amargat, que creu que és el millor periodista de la seva època i resulta que ningú li fa cas, llavors comença a sortir el ressentiment per totes bandes. I jo crec que és a finals dels 90 que una, jo quan ho vaig trobar llegint l'avui dels seus articles, diuen, no sé què sé, vaig pixar sang i treballar no sé quantes hores i curava molt poc i no sé què. I a partir d'aquí no ho deixarà de dir. Llavors, clar, quan això, en el context del procés, tenir el director de la televisió en què adoctrina no sé què, que s'ha convertit en un ressentit com això, bueno, per exemple, els mitjans cavernícoles, és dinamita tenir el Quintà. I el Quintà és un senyor que està penjat, que es considerava ell mateix com el gran periodista català i que ningú li feia cas. I aleshores es va accentuant cada vegada més aquest odi que semblava com si el tingués controlat i es descontrola.
Que la gent no pateixi, per cert, perquè hi ha hagut gent que no feu tot un spoiler. Hem explicat una part del llibre. Al llibre hi ha
infinitat
de trames i històries. Sí, no patiu, que hi ha molta teca que no hem pogut explicar. Evidentment, no pots resumir un llibre com aquest amb 45 minuts d'entrevista.
Un llibre que per cert... No us penseu que és un llibre de 800 pàgines,
no.
Vull dir que...
El que passa que està molt concentrat.
És una concentració brutal. La versió original, de quantes... Perquè, clar, és que hi ha un munt d'informació comprimida amb 247 pàgines.
Jo vaig començar... Mira, ara l'altre dia ho mirava... ara farà 4 anys que jo vaig publicar un article a La Vanguardia que es deia El fill del xòfer, que va ser al cap d'un mes de l'assassinat. I que em vaig quedar atrapat pel personal i vaig començar a investigar. Però a mi em sembla que jo portava 15 anys de la meva vida intentant entendre com havia estat la postguerra a Catalunya des d'un punt de vista cultural i polític, i que sense aquest background no hagués sabut què estava en joc amb aquesta història. Llavors hi havia una decisió d'estil, que era fer un llibre més o menys dels que jo havia fet de recerca històrica sostinguda, o fer un llibre tan literari com fos possible, i això passava per escollir quin model de llengua triava, i això volia dir, vaig optar perquè fos unes frases molt curtes, sense gairebé adjectivació, i que fos, diguéssim, que fos tan frenètic com els fets que jo coneixia, perquè cada vegada anava coneixent més em permetessin. I aquesta és i això que la gent diu que el llegeix i no pot parar, crec que té a veure no només amb les animalades que s'expliquen, sinó com està escrit, que és que vol ser tan sec com sigui possible. És a dir, no hi ha gairebé adjectius qualificatius, no es fan judicis morals, sinó s'intenten encadenar una sèrie de fets i mostrar la trama del poder català i espanyol del 78 per entendre com va ser possible que algú tan anòmal pogués desenvolupar una trajectòria tan brillant per acabar concloent que potser és que aquella societat també era anòmala.
Ha estat en fi, fantàstic que ens acompanyés durant tota aquesta estona el Jordi Amat. Enhorabona pel llibre. Hi haurà segona part del llibre o no? Dic, no sé, a partir de tot el seguit de coses que ara...
Això és un dubte que tinc.
O fer un spin-off, allò que es diu, pues mira, a partir d'una història... Dic, perquè, clar, no, hi ha molts elements. És que és un llibre... la història d'Alfons Quintà és tan transversal...
Si ens quedem aquí...
ens quedem aquí.
L'única possibilitat que tindria sentit de fer un spin-off és si els rumors que hi ha sobre altres persones que Quintà va poder matar els pogués documentar. Perquè hi ha diverses persones que tenen idees molt bèsties sobre això i però no es pot afirmar sense tenir una prova concloent d'una cosa tan animal.
Perdona, és que ara m'has deixat.
Ell hauria pogut matar més gent.
Sí, això ja... Jo, quan estava fent la recerca boja a Twitter, una persona deia, no, ja va matar com a mínim dues persones més. I hi ha possibilitats d'altres assassinats, i això és el que... Ara, no m'hi dedico a investigar-ho, però en la mesura que això pogués ser contrastable, reforçaria la idea que això s'havia d'haver explicat millor molt abans, perquè potser s'haguessin evitat tragèdies.
Carai, mira,
no se'ns veu la boca, la tenim oberta al darrere de la mascareta.
Sí, m'has deixat amb la boca oberta, en aquest cas amb la boca que no se'n veu perquè tinc la mascareta posada. Repeteixo, Jordi Amat, El fill del xofer, 6a edició, em deies.
En català, 6a edició.
Doncs, en fi, felicitats pel treball fet.
Gràcies a vosaltres pel temps.
I enhorabona per,
pel llibre, perquè és un llibre que, repeteixo, quan comences no te l'acabes. Farem una pausa, seran 2 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.